Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras ha donat per suspesa la intervenció dels comptes de la Generalitat, ja que aquest matí el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del mateix govern català. Justament avui expirava el termini que el Ministeri d'Hisenda havia donat a la Generalitat abans de prendre el control de les despeses bàsiques de Catalunya. Fons del Suprem, però, contradiuen el vicepresident català i, segons informa Televisió de Catalunya, el procés de suspensió no és immediat perquè el govern no ha demanat mesures que s'anomenen cautelaríssimes. I encara sobre el referèndum, us expliquem que el president Carles Puigdemont ha reptat avui Mariano Rajoy a explicar al Congrés el que ha qualificat d'estat d'excepció encobert per l'1 d'octubre. El president de la Generalitat ha acusat l'Estat de saltar-se les seves pròpies lleis i ha retret al president del govern espanyol que no comparegui a la Cambra Baixa per explicar aquestes mesures que pren. Ha estat en un acte per l'1 d'octubre a Girona, on el president ha denunciat que s'aplica l'article 155 de la Constitució espanyola, també de manera encoberta. I hem sabut en les últimes hores que han aparegut cartells falsos del PSC, el PP i Ciutadans que suposadament animaven a votar no al referèndum. Han utilitzat els logotips d'aquests partits per fer creure que fan campanya. El PSC ja ha dit que denunciarà els autors d'aquests cartells a la Fiscalia. I el PP i Ciutadans també han acusat els autors d'haver fet una campanya falsa. I recordem, canviant de qüestió, que el papa ha nomenat avui Sebastià Taltabull nou bisbe de Mallorca. El cardenal Joan Josep Omella ha felicitat el bisbe Sebastià pel nou encàrrec i li ha agraït els 8 anys i mig
Ràdio
de servei. Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Aquest diumenge 24 de setembre a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de felicitat, amb Marc Rius.
Cal viure com es pensa, si no, s'acaba per pensar com s'ha viscut. Feliç tarda, Catalunya. Feliç tarda, Andorra. Molta felicitat per tots i totes. Els dimarts és el dia que ens reunim els amics i amants de la felicitat, les persones que ens esforcem i a vegades aconseguim ser feliç. Ens reunim a Ràdio Estela a l'hora mèdica per passar una bona estona distesa i relaxada i conèixer noves tècniques i nous instruments que ens permetin ser feliç la major part de la nostra vida. Comencem, doncs, temps de felicitat. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez, als micros, Olga de Vega. Bona tarda, Olga.
Bona tarda.
A la conducció i direcció, Jordi Vilajosana. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
Avui estem a temps de felicitat. I qui us parla, Marc Rius.
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat.
L'home, des de que és home, busca la felicitat. Diuen que la mort més trista és la d'aquell que es mor sabent que no ha viscut. Tothom desitja viure la vida de què disposem, de forma planera, amb joia, sense gaires maldecaps, amb salut i prosperitat. En definitiva, amb felicitat. Sense gaires maldecaps, amb salut i prosperitat, amb felicitat, però... I què s'amaga darrere d'aquella paraula de gran importància emocional, però d'ús quotidià completament banal? Podem ser com conclouen els contes de fades per sempre feliços? La felicitat és una utopia o un desig? Avui, a temps de felicitat de Ràdio Estel, en parlarem a fons amb els nostres convidats.
Vols fer camí, vols començar noves petjades...
Per parlar de temps dels instruments que tenim per trobar la felicitat, avui ens acompanyen, com cada dimarts, en Jordi Vilajosana, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i emprenedor de felicitat. Jordi, què tal? És un dimecres més.
És el dimecres més important de la meva vida.
Dimarts, perdó.
És veritat, dimarts.
Més important de la teva vida.
Clar, fins ara sí. Demà ja veurem.
Molt bé. També està amb nosaltres la doctora Àngel Còrcoles, que és metge psicoterapeuta. Bona tarda, Àngels.
Hola, bona tarda.
La senyora Irene Jové, que és diplomada en treball social professional de Rebirthing, presidenta de l'Associació de Rebirthing Internacional Espanyola i directora promotora de Rebirthing Jové. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Irene.
Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Et sembla, Jordi?
Vale, endavant.
Doncs comencem per l'Olga. Preguntar-li, bueno, Olga, què has trobat avui a les xarxes que parli de la felicitat? Què ens pots explicar?
Bé, doncs avui que tenim un programa en el que parlarem de recursos, de camins, per trobar la felicitat, d'eines, doncs, sí, hi ha molt sobre felicitat aquests dies, dedicada sobretot al tema de l'educació. Potser perquè hem vingut, ara ja han començat els nens al col·le, els pares ja han començat també les feines, i bé, m'ha cridat molt l'atenció que s'està preparant, s'està al primer congrés de Mindfulness de l'Educació, que es farà al novembre a Zaragoza. Uh-huh. I bé, he estat mirant el programa i el que bé, sembla que serà molt potent i que hi ha diverses universitats i es dedicarà un dia a el que és l'educació universitària i un altre dia a el que és els nens i l'educació a les escoles, amb experiències de diferents universitats i també professionals dedicats al tema del mindfulness. I justament m'ha cridat l'atenció, bueno, els temes, a part de les experiències i les m'ha cridat l'atenció les aportacions també, hi ha una secció que serà aportació d'altres disciplines, com la intel·ligència emocional, la psicologia positiva, algunes teràpies que s'estan posant, que ara estan funcionant a nivell de gestió de les emocions. Es parla del concepte d'aules felices, de crecer respirando, i també hi ha una secció dedicada a la pràctica del mindfulness a l'educació cristiana. El que he vist és que és un tema que sembla ser que ara comença a tenir una importància, el que és la gestió de les emocions dels nens i dels joves comença a tenir una importància a dins del món de l'educació. I bueno, aquest congrés parla de que participaran unes 350 persones. Vull dir, crec que m'ha cridat l'atenció i per això ho volia comentar.
Una pregunta, em pots tornar a recordar quan es fa?
El 3 i 4 de novembre, si no estic equivocada.
Vale. Una pregunta, ens pots trobar per la setmana que ve la Universitat Australia que gestionava felicitat pels seus alumnes?
La universitat?
Una universitat a Austràlia, no me'n recordo com es diu el nom, que treballa el tema de la felicitat d'una manera integral, tant de manera educativa com amb la gestió del propi centre.
Val, doncs ho busco.
Vale.
Perfecte.
Molt bé.
I si hi ha algun oient que ho sàpiga, ens ho vol dir també... Doncs,
exacte, així
que...
facilitem la recerca de l'Olga.
Que sàpiga que obrirem les línies d'aquí una estoneta i ens ho podrà dir. Bé, Jordi, tens uns pensaments, tu, preparats, no?
He pensat tres coses avui. Respecte als camins de la felicitat, m'ha vingut a la ment tres temes. Un, em va fotre bronca la meva mare perquè vaig parlar de la nocilla la setmana passada,
sí.
En relació a la felicitat. I la torno a recordar, és a dir, jo quan faig referència als camins de la felicitat, intento recordar quina cara tenia jo quan era petit. Llavors, jo ho recordo, són moments especials, però al final el que em queda al cap és el concepte nocilla, és a dir, recordo reis, recordo cumpleanys, on rebeia regalos i on podia estar amb la meva família. Per tant, jo relaciono molt el concepte de la felicitat de quan era petit, són en moments, però sobretot amb el concepte de percebre coses i estar en convivència amb la meva família.
O sigui que et feien feliç, aquelles coses.
Aquelles coses em feien feliç. Vull dir, són moments que a mi em donaven un plaer i el recordo de manera molt alegre. El segon moment és quan ja em vaig fer gran, perquè jo m'hi fec gran, Marc, clar. Llavors ja segueixo buscant aquests moments. Segueixo intentant o buscar o construir els moments nocilla, el moment de aquesta felicitat. Llavors, m'he començat a construir el meu paraís en base a una família, en base a una feina, en base de tindre certs capritxos de viatjar... Però veus que aquesta felicitat buscada o construïda no la trobes.
Sí, i la nocilla es continua fent.
Es continua fent, però llavors aquell ple de disfrutar del moment nocilla és més el moment que no pas el menjar-te la nocilla. Llavors, al final te'n dones compte, me'n dono compte que la felicitat està en destapar el pot i deixar que surti, que no fa falta anar-la a buscar massa lluny, que la tenim al nostre interior. Llavors, aquest és el tercer concepte, és intentar estar en harmonia entre els nostres pensaments, que els tenim, que és el tap que tapa el nostre pot de nocilla, deixar que el que hi ha dintre el pot nostre pugui sorgir i estar en harmonia, diguéssim, també el nostre cap, el nostre cos. Llavors, aquestes són les tres reflexions per poder arribar als nostres moments de plaer i plenitud. I per això avui hem convidat tant a l'Àngels com a la Irene perquè ens puguin donar una orientació de com podem arribar o com la podem sentir o com la podem gestionar.
Jo penso que és l'anhel de tots, no ser feliç. Vull dir, tothom aspirem a ser feliç.
No hi ha ningú que digui que no vol ser feliç.
Clar.
Però hi ha poca gent que faci els esforços suficients per sortir del nostre espai de confort per ser feliços. Sempre una contradicció, però és així. És una opinió. Després vindrà l'Àngels, que ja està donant pas, per poder comentar.
Pues, si et sembla, comencem doncs, el debat, no?
Comencem el debat, perquè si no ens faran fora, més val començar.
Clar. Bueno, doncs, què és la felicitat, per exemple? A veure, per l'Àngels, que ens expliqui què és la felicitat.
Jo el que volia comentar, després diré què m'ha fet... O sigui, com definiria jo la felicitat, és que aquesta zona de confort, o sigui, no voler sortir de la zona de confort, és una zona de confort i de malestar a la vegada. Perquè quan es porta molt de temps sentint malestar, aquest malestar, d'alguna manera, tranquil·litza. És un concepte contradictori, però que es veu molt sovint, bueno, jo ho veig molt sovint en els pacients, que se senten malament però no volen deixar, o sigui, conscientment volen deixar d'estar malament, però inconscientment volen continuar estant malament perquè és una situació coneguda i és una situació que els conté. Llavors, jo crec que aquest mecanisme que tenim explica força bé perquè hi ha molta gent que no vol sortir d'aquesta zona, o que vol i no vol. I el resultat és que al final no acaba sortint d'aquesta zona de confort, disconfort.
No lluita prou, com diu el Jordi, que s'ha de lluitar per ser feliç, no?
Bueno, perquè aquest sortir de la zona de confort has viscut com a molt perillós. Clar. I llavors es prefereixen quedar-se, entre cometes, una mica malament que posar-se en una situació...
Desconeguda.
Desconeguda, que el seu inconscient interpreta que serà pitjor.
Clar.
Llavors, anant a la definició de felicitat, jo trobo que la felicitat té a veure amb el benestar emocional, evidentment també amb el benestar físic, perquè va tot junt. El com estem a nivell físic, quines malalties tenim, depèn de com estem a nivell emocional. I, per un altre costat, sentir-nos satisfets o satisfetes amb la vida que portem. Vull dir, la combinació d'aquestes tres situacions ens ajuda o ens permet sentir-nos feliços, no? El que passa que això a vegades s'aconsegueix en totes les àrees de la vida i a vegades no, no?
I per la Irene, perquè suposo que el rebirthing és, què és, una ciència de respiratòria, no?
Sí, la tècnica principal és una tècnica de respiració conscient.
És cert que practicant rebirthing diuen que pots arribar a ser immortal?
Som immortals mentre no demostrem el contrari.
Ja t'ha fotut.
Sí, ara...
Això és la primera persona que li vaig sentir, va ser l'Eduard Ponset.
El primer que he fet és mirar el Jordi per dir-me i ara què ets a dir? Bueno, molt bé, sí. Molt bé.
Sí, sí, no hem d'assolir-la, sinó que simplement estar en el moment present,
molt bé.
Cada moment respirant.
Pues explica'ns, Irene, què és per tu la felicitat? Com la sent?
Per mi la felicitat és el nostre estat natural, la nostra essència. Està connectada amb la nostra essència interior, no necessàriament amb benestar extern, sinó totalment amb sentir-nos en un estat de pau i de plenitud, i de joia, inclusiu. Però no està motivada per quelcom extern. Això ja seria benestar, alegria. Parlo des de la meva...
Una pregunta, Irene.
Entesa, sí.
Com podem fer que la gent toqui la felicitat? És possible? Tocar en el sentit metafòric, eh?
Metafòric o
real, o real.
Experimentar-la, no?
Experimentar-la.
Per mi és... primer de tot, estar en total quietud, és a dir, deixar els pensaments, aquell ball de pensaments que tenim constantment, aquietar la ment, i connectar realment amb el nostre cor, amb el nostre interior. En aquest moment podem experimentar la felicitat. Com aconseguir això? Per exemple, el contacte amb la natura ajuda un munt. Passar temps a la naturalesa. La naturalesa és com una... ja de per si és... és pura, no?
Sí, si no, llavors, et sents millor amb el contacte.
Exacte, Fer un bon passeig pel bosc, banyar-te al mar, amb un riu, contemplar el sol, pondre's o sortir... Tot això ens porta a un estat de tranquil·litat, de calma, on la ment s'aquieta, i això ajuda molt. La respiració conscient, una determinada respiració conscient, per exemple, la del rebirthing, realment ajuda un munt a connectar amb el nostre món interior i deixar anar doncs, tot allò que està tapant, com núvols, el nostre sol intern.
Què vols? Àngels, és un tema que ja l'has començat a introduir abans de la primera pregunta. Per què la gent, de manera indirecta, vol ser infeliç? No de manera conscient, però tu ho has comentat, de manera inconscient sembla que la gent vulgui ser infeliç o que no vulgui ser feliç.
No és que vulguin ser infeliços, sinó que els hi fa por canviar l'estat emocional en el que es troben, perquè l'interpreten com que hi haurà una desgràcia, passarà alguna cosa. I quina és la cosa que passarà depèn de la història de la persona. Llavors, no és que vulguin ser infeliços, sinó que hi ha una resistència a sentir-se bé o accedir a la felicitat.
És, per dir-ho manera, hi ha bloquejos mentals?
Emocionals, més que mentals. O sigui,
què diferència entre bloqueig mental i emocional?
El bloqueig mental té a veure amb la part racional, i aquesta habitualment funciona bé amb la majoria de les persones, però els problemes acostumen a sortir a nivell emocional. O sigui, és allò de que jo ja entenc el que m'estàs dient, jo això, tot això que tu m'expliques ja ho sé, però no sóc capaç de fer-ho. Llavors, quan no sóc capaç de fer-ho, és perquè hi ha un bloqueig emocional, que és alguna cosa de dintre teu, a nivell inconscient, t'impedeix poder fer allò que aquella part teva vol fer. Són dues parts nostres que haurien de funcionar alhora, però que acostumen a anar una per un costat i l'altra per un altre.
Per tant, hi ha alguna cosa dintre el nostre cervell, dintre el nostre cap, que no som conscients que ens està bloquejant.
A veure...
Si dic d'alguna animalada, tu tranquil·la, ho
sí,
pots.
Sí, sí. A mi m'agradaria matisar això del nostre cervell, perquè no és el cervell, és tot el cos. L'inconscient està a tot el cos, sobretot en la part com a més digestiva. Llavors, si...
M'estàs dient que la part digestiva també pensa?
Sí, no? Exacte. Sí, sí, sí. Vale. Justament...
És que estan sortint estudis sobre això, per això ho remarco, eh?
Sí, justament, per exemple, és... Funcionem com si diguéssim de coll cap dalt i de coll cap avall. Llavors, quan, entre cometes, pensem de coll cap avall, la nostra resposta és més autèntica i està més d'acord amb nosaltres. I quan introduïm el que seria, entre cometes, el pensament, llavors és quan comencem a liar la troca. Per exemple, entres en un lloc, en una sala, no? I no penses, però el teu cor s'encongeix i te'n deixes a tirar-te enrere. Llavors, això és que el cos, de col cap avall el cos està pensant i s'està adonant que alguna cosa està malament o que a tu no t'agrada en aquell lloc en el que has entrat. Si pots llegir això que està fent el teu cos, tens una informació addicional i podràs dirigir-ho. Si dius, ui, això que m'està passant és una tonteria o és una bestiesa, llavors no aprofites aquesta informació. I si a sobre dius, ah, no passa res, normalment et fiques en una situació que t'agradaria no haver-t'hi ficat.
Molt bé.
Estic simplificant molt, eh?
Sí, 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 perquè... lògicament, jo em boc en diversos camps, un és el camp científic, i estan sortint ja molts estudis referent a que no solament pensem amb el cap, jo no dic col·loquialment, sinó que també hi ha altres parts del cos que també contribueixen al nostre pensament. Una pregunta, Irene. Per què tenim que ser feliços? Perquè la societat actual ens obliga, entre cometes, la societat actual consumista ens obliga a ser feliços. Són missatges que per això vaig agafar l'exemple de la nocilla, perquè es comparava, que és un anunci molt ben fet, la felicitat amb rebre un regal, sigui un pot de nocilla, o en aquells moments era, la nocilla substituïa una pilota de futbol. Vale? Llavors, això és el que transmetem als nens actuals, que la felicitat ve per obtindre coses. Però la pregunta que et faig, per què tenim que ser feliços? Val la pena?
No tenim que ser feliços, però diria que seria bo ser nosaltres mateixos. I ser nosaltres mateixos, de forma natural, és estar connectats amb la nostra felicitat. Estic molt d'acord amb l'Àngels amb el tema de l'inconscient, no?, que està en tot el cos. Llavors és... clar, en la nostra societat busquem la felicitat en l'exterior, però per ser feliços, primer de tot, hem d'estar connectats amb el nostre cos, no només estar en la ment. Llavors, es tracta d'harmonitzar pensament, cor, instint. A vegades volem alguna cosa per un costat, però per l'altre costat el nostre cos no el vol. Es tracta d'harmonitzar. En el moment en què estem en harmonia, estem connectats amb el nostre interior, som feliços de forma natural. No tenim que ser feliços, però realment és un estat que diria que és el millor, no?, per desenvolupar-nos, per realitzar-nos.
Àngels, que et veig aixecant la mà, sembla que estem al col·le.
Home, és que estem a la ràdio i no puc fer soroll. A veure, jo el que diria... És que a mi el que em preocupa és que últimament el que no es tolera és la tristesa a nivell social.
Absolutament.
Llavors, a veure, si t'ha passat alguna cosa que t'ha posat trist, has de poder connectar amb aquesta tristesa. I quan has connectat amb aquesta tristesa, d'alguna manera, l'has pogut elaborar, te'n pots desfer. Però si aquesta tristesa la tapes, llavors no podràs... eliminar-la, per dir-ho d'alguna manera, i no poder després ser feliç. Llavors, jo, per exemple, un tema que em preocupa és el tema del dol. Un dol normal, promig, són 2 anys. Quan algú se li ha perdut, ha tingut una pèrdua important, al mes ja li diuen, ah, és que ja ho hauries d'haver superat. I penses, home, si són 2 anys i ha passat un mes, què estem fent a nivell social amb totes aquestes coses? Si no donem temps a les persones perquè facin els processos emocionals que necessiten fer, no podrem connectar amb la felicitat.
Irene?
Sí.
Podeu intervindre directament, vull dir que això no...
Bueno, sí. Però així no ens trepitgem.
Sí, a mi no m'agrada trepitjar-nos.
Com més ens trepitgem, millor.
I a més veig que l'Olga es vol animar, no, també.
Escolta, és que els programes...
Sí, perquè això que ha dit, això que ha dit l'Àngels m'ha recordat una cosa...
Però, a veure, Olga, deixeu que... anem per ordre. Irene.
Irene.
Gràcies, Jordi. Doncs, per mi la felicitat no vol dir alegria. És a dir, un pot sentir... i al mateix temps està connectat amb la felicitat, sentint tristesa en un moment donat, vull dir, forma part de la vida, no? I sí, vull dir que estic d'acord. Només volia matitzar això, que quan parlo de felicitat no parlo d'alegria, sinó de...
general s'entén alegria.
Exacte, està molt bé matitzar això, sí, sí, sí.
Dins dels models educatius, en certs països, no tots, vull dir, minoria, absoluta minoria, algun país nòrdic, a Mèxic hem detectat alguna cosa... amb els nens petits ja se'ls intenta transmetre aquest concepte de felicitat. És a dir, pur i simplement fem pràctiques de relaxació, meditació, algo que és molt simple, que el nen ho percep perfectament, i això li estàs donant una eina perquè a futur la pugui utilitzar o no. Perquè, com diu la Irene, i també l'Àngel estarem d'acord, és una llibertat. Puc ser feliç, vull ser feliç, vull estar... ja decidiria jo moure, però almenys tindre l'instrument. I això hi ha en alguns països, i aquí, a Catalunya, hi ha alguns centres que ja ho estan introduint. Tècniques simples de respiració, meditació, relaxació.
Coneixes a si mateix, a un mateix, no? Això ja ho deien els grecs, no? Antics.
Es comença ja des de petit, que quan ets més gran, doncs, el procés és més costós.
Exacte.
Clar, perquè el malestar també és una elecció, encara que la gent no en sigui conscient. Quan la gent fa... O sigui, es sent malestar durant molt de temps, ha escollit aquest malestar, perquè no ha fet res per deixar de sentir aquest malestar. O sigui, ens n'adonem o no, la situació emocional en la que estem és la que hem escollit. I si aquesta situació no ens agrada és quan comencem a fer coses, busquem tècniques, cada tècnica depèn de la persona i del moment vital de la persona. Sortir d'aquesta situació emocional que no m'agrada, però el malestar és una elecció.
Olga, abans donem el telèfon també perquè puguin participar els nostres oients, també ja dient la seva. Prenguin nota dels telèfons del directe del programa de Ràdio Estel, és el 93-409-2771, o si està comunicant, poden trucar al 93-409-2772. Olga, endavant, tenies...
Sí, no, que volia comentar que precisament a la xarxa es vaig veure una xerrada d'aquestes TEDx, d'una conferència... Bueno, és una, no sé si és psicòloga o investigadora, més aviat, que es diu René Brown, que parlava justament de lo que parlaves, Àngels, del no acceptar la vulnerabilitat. Aquesta senyora ha estat, crec que 12 o 13 anys estudiant el per què hi ha persones que són feliç, que són més felices que altres, i ha arribat a la conclusió que hi ha alguna cosa que és tan comú, i és que són persones més plenes perquè accepten la seva vulnerabilitat.
A veure, és que aquí hi ha una altra confusió, i és que quan connectes amb aquells sentiments que no t'agraden, no et fas més vulnerable, et fas més fort. Però els sentiments anomenats negatius tenen mala premsa i llavors, entre cometes, no els hauríem de sentir. Això no va així.
No, i a les xarxes això es veu molt, vull dir...
Sents el que sents i no ho esculls, perquè no esculls ara em sento bé, ara em sento malament. M'estic generalitzant molt, però... si pots connectar amb aquests sentiments anomenats negatius, això no et fa vulnerable, et fa més fort. La gent vulnerable és la que té dificultats per connectar amb tots aquests sentiments desagradables.
Sí, tens raó. Això a les xarxes es veu molt perquè realment tenen més èxit, aquells que sempre diuen que estan feliços i contents i tenen més... Bueno, és de veritat, és una de les coses que s'haurà de parlar, però sí, realment el fet de... Bueno, jo em quedo amb una frase que em va agradar molt, que va dir aquesta senyora, que diu que quan adormeces la vulnerabilitat i sus emociones más duras, también adormeces las otras emociones mucho más dulces, como la alegría, la gratitud o la felicidad.
Irene?
Sí, a mi hi ha una frase que m'agrada molt usar, utilitzar, que és, en bé en castellà, no? En mi vulnerabilidad está mi fortaleza. En aquest cas utilitzo la paraula vulnerabilitat d'una forma positiva. És a dir, sentir, atrevir-nos a sentir, perquè si no sentim no podem demanar ajut tampoc.
Sí, sí, així és.
Llavors, doncs, obrir-nos, una clau per la felicitat també és el ser capaços de rebre, el ser humils, el poder demanar ajut, el poguer rebre... és important.
I una de les coses que més costa...
El debat s'està animant.
Una de les coses que més costa és rebre elogis.
Doncs sí.
I això és general. És una de les coses que més costa. I llavors, la història aquesta de la modèstia, que s'ha interpretat malament, i el que ha fet ha sigut bloquejar el poder connectar amb les nostres potencialitats. O sigui, hem de poder... ser capaços de rebre elogis, però també de poder connectar, o sigui, de reconèixer aquells aspectes positius que tenim, aquelles habilitats que tenim. I això, la història de la modèstia s'ho ha carregat, perquè justament ens connectar amb allò, amb els nostres aspectes positius, ens ajuda a sentir-nos bé amb nosaltres i al mateix temps sentir-nos feliços.
La música suposo que també ens fa feliç, no? Per exemple, no sé, a la Irene hi ha alguna cançó ara que et recordi, que quan la sents, quan l'escoltes et fa feliç, et sents bé?
Hi ha una d'en Bach, de Johann Sebastian Bach, el Air, que em fa sentir pau i, sí, joia, tranquil·litat.
Doncs anem a sentir pau tots, anem a escoltar-la.
D'acord.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Thank you.
Esteu escoltant Temps de Felicitat i amb aquesta música bueno, som feliços. I a més de ser feliços, també sentim una pau interna. I bueno, ara també seria bo saber la música que li agrada a la doctora Àngels Còrcoles, perquè suposo que també t'agrada alguna música, no et fa feliç alguna música.
A mi la música que m'agrada és el Bon Dia dels Pets.
El Bon Dia dels Pets. Pues anem a escoltar.
Ah, sí, dels nens, aquesta. Ah, bon dia.
Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Les primeres persianes s'obren feixugues espadellant. Rere el vidre entelat, el capeter assegura que no era penal. I es desfà la conversa, igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat. Peixatera pren paciència amb la consol que remuda en regales grans gafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall.
Esteu escoltant Temps de Felicitat.
Quants dies més té.
Molt bé, doncs continuem. Mira, mentre estàvem escoltant la música, tenim un oient que ha marcat el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Davant, Albert, bona tarda. Vol fer una pregunta?
Sí, hola, bona tarda. Era per fer una pregunta, bueno, tant a l'Àngels, a l'Irene o al Jordi, a qui millor me la pugui respondre. És que, bueno, jo vaig llegir un article una vegada que deien que la gent que era més intel·ligent, que li costava com més trobar la felicitat perquè, bueno, es preguntava més coses sobre la vida, tenia profunditat de pensaments, i, bueno, només volia saber si creuen que això és més una llegenda urbana que diuen, bueno, o si és algú cert, i després molt ràpid només matitzar, és que sí, diuen que la salut és algo que mai és lineal, que no és per sempre, si una mica amb la felicitat pot passar el mateix, que per molt que em vulgui ser feliç, molt que t'hi esforcis, a vegades passa com la salut, que hi ha moments de la vida que no pot ser malauradament. Només era això, gràcies, eh?
Molt bé, doncs, Jordi, gràcies per trucar i gràcies per escoltar el programa.
Molt bé,
adéu. Vull que li respon la doctora Àngels Còrcoles.
Hola. Mira, la gent que és superdotada té una... El tipus de pensament que té és un pensament diferent. Llavors, al tenir aquesta estructura de pensament diferent, moltes vegades es focalitzen més en aspectes que els angoixen més. Per altra banda, se senten molt diferents de la resta de la gent, i això hi ha alguns que els angoixa i amb altres no, depèn. I després van molt ràpid, i com que van molt ràpid amb el procés de raonament, Quan arriben ells a la conclusió, les persones encara estan amb el primer pas. I això també fa que a vegades se sentin desplaçats en relació amb els altres. Llavors, per una altra banda, una cosa és la intel·ligència a nivell de coeficient intel·lectual i una altra cosa és la intel·ligència emocional. I no necessàriament va a la vegada, o sigui que... Pot haver-hi una persona que sigui superdotada, però que a nivell d'intel·ligència emocional sigui pobra. Llavors, clar, depèn de quina combinació ens trobem, la persona se sentirà millor o se sentirà pitjor. Llavors, amb el tema de la salut i la felicitat, a veure, quan les malalties que anem tenint depenen de les situacions emocionals que anem passant. I va més junt del que s'explica. Llavors, hi ha vegades que estem en una situació de bona salut i pel que sigui, ens passa alguna cosa. Però això no vol dir que la salut no es pugui recuperar o que la felicitat no es pugui tornar a tenir, sinó que bueno, té un equilibri dinàmic i s'ha d'anar construint i recuperant.
Irene, val, què li pots contestar amb l'Albert?
Doncs a mi el que em ve de contestar és persones que ja des de petites es qüestionen el que és la vida, el per què de tot plegat, no? Persones amb una naturalesa profunda d'aprofundir, doncs poden sentir-se soles i per tant això els hi pot causar infelicitat, no? Això per una banda. Per l'altra, persones que estan molt intentant resoldre les coses des del pensament, també el que dèiem abans, de que potser viuen només en el cap i els hi falta el sentir, no? Tota la connexió amb el cos, amb el sentir les emocions, amb el permetre aquestes emocions, i això també és causa d'infelicitat. Però totes dues coses es poden resoldre.
Recordem els telèfons del directe, 93-409-2771, 93-409-2772.
Digues,
una altra cosa, en relació a l'altra pregunta de si la felicitat pot ser permanent o no, diria, des del meu punt de vista, de que la majoria de les persones tenim moments feliços o èpoques felices, o depèn, no?, perquè aquesta vulnerabilitat, doncs pot ser que en un moment donat ens veiem envaïts per un malestar general, etc. No? Ara bé, a nivell de tradició, de segles, hi ha persones que han assolit el, diríem, anclar-se en un estat de pau interior que no els afecta els fets externs en absolut. Però això diríem que són persones que sants, místics, etc. Però que estic segura que han existit i existeixen. I potser són persones molt humils que no ni tan sols sabem i estan aquí en el nostre barri.
Olga, volies 30 segons, volies dir alguna cosa?
Sí, és que justament a les xarxes em va caure... Bueno, hi ha una web que jo recomano, que hi ha articles molt interessants, que es diu La mente és maravillosa, sobretot a Facebook, i parlava, hi havia un article setmana passada que parlava de la felicitat i de les persones molt, molt intel·ligents i la seva relació amb la depressió. I em va cridar molt l'atenció al final de l'article que deia potser es cultiva massa el que és la genialitat i per part de la família també, per part de la família d'aquestes persones i no la persona, el seu cor. I també parlava de que potser és que potser hauríem de començar a parlar de no de tant de coeficient d'intel·ligència, sinó de sabidoria, o combinar les dues coses. I la veritat és que em va agradar perquè parla de la sabidoria com aquest coneixement que és vital per desenvolupar realment una vida plena. Va semblar molt interessant la
Àngels.
Home, és que diguem que a nivell emocional anem perdent, perquè tot el coneixement emocional que tenien els nostres avis, nosaltres no l'estem tenint. Cada vegada la gent és més actuadora i menys reflexiva. I, a més, cada vegada hi ha menys espais on la persona pugui reflexionar i on pugui connectar amb els seus sentiments i les emocions. Però és que, a nivell de pares, relació pares i fills, cada vegada l'educació és menys... ens ensenyen menys les emocions, sinó que al nen se li deixen fer masses coses, es creen nens molt tirants i no se'ls permet ni connectar amb el que els altres senten, o sigui, el que seria l'empatia, ni reconèixer el que estan sentint. Llavors, diguem que hem de recuperar aquesta tradició. I per altra banda, per poder assolir la felicitat també és bo que els conflictes inconscients puguin estar resolts, perquè si els conflictes inconscients no estan resolts, per més feina que fem a nivell intel·lectual, ens trobarem sempre amb una barrera.
Llavors, última pregunta. Et sembla, Marc?
Perfecte.
I aquí tenim 3 hores per seguir-la... És broma, per comentar-la. Irene, per tu, quins són els instruments que podem tindre al nostre abast, com es diu en castellà, al nostre alcance, per poder aconseguir aquesta sensació de plenitud, plaer, felicitat? quins instruments podem tindre?
Val.
O quina és la teva experiència?
Sí, sí, són les
dues coses. Alguna experiència deus tindre,
sí, amb això. Sí, sí, parlo d'experiència també, sí. Primer de tot, apreciar lo senzill, les coses senzilles, el dia a dia, un somriure, bueno, doncs lo senzill, no? Connexió amb la naturalesa, també. Espais de quietud. Si pot ser de tant en tant un dia, o si no, una tarda o un matí, per no fer res, sentir, estar amb nosaltres mateixos, escriure les nostres reflexions, analitzar quins pensaments tenim que ens estan condicionant, quines relacions tenim a la nostra vida quotidiana que igual ens estan resultant tòxiques, buscar ajut per, si no podem, deixar anar addiccions, emocions, a pensaments, a persones, a substàncies, demanar ajut per tal d'alliberar-nos d'aquestes cadenes que ens impedeixen doncs, realment ser lliures, no?, interiorment. I la respiració conscient. La respiració conscient és una gran eina perquè és un pont entre el conscient i l'inconscient, és un pont entre lo físic, lo emocional i lo mental i la connexió amb la nostra essència. Vull dir que és molt completa la respiració conscient. Hi ha moltes tècniques. El rebirthing és una d'elles.
Vale. Maria Àngels. Quins instruments, camins creus que tenim?
Veure,
ja sé que n'hi ha 2.324, n'hi ha molts.
Jo parlo del que faig jo.
Exacte.
És el que més conec, però és un... O sigui, jo soc psicoterapeuta, per tant, jo faig psicoteràpies tant amb persones, o sigui, amb adults com amb parelles o famílies. En una altra època havia fet psicoteràpia infantil i psicoteràpia d'adolescents, però en aquests moments ja no ho faig. Llavors, bueno, per mi, la psicoteràpia, diguem que fa com una neteja de l'inconscient i permet que després altres tècniques puguin ser més efectives. Jo el que sento és que no és que o una tècnica o l'altra funciona, sinó que en un moment determinat funciona, una persona necessita una tècnica, en un altre moment determinat necessita una altra. Després, no totes les tècniques són bones per tothom. Segons l'estructura de personalitat, hi ha tècniques que són contraproduents i tècniques que són molt adients. Però per mi la psicoteràpia, diguem que prepara el terreny perquè després altres tècniques siguin més efectives.
Llavors, al final, la conclusió que jo rebo, a veure si el senyor Marc està d'acord o no.
Hombre.
Estem parlant de que l'important és poder desconnectar el cap de pensaments, eh? Més o menys. Veig que l'Àngels no està massa d'acord.
No està massa arrufant el nas.
Està arrufant el nas. I quan una dona arrufa el nas, cuidado, perquè les coses venen maldades. Però el que intentem és treure aquesta tapa que tenim a sobre.
A veure, és que depèn de com ho mirem. Jo, des de la meva perspectiva, per mi el més important és resoldre els conflictes inconscients. Llavors, al resoldre els conflictes inconscients, aquests pensaments ja no venen. Però, és clar, jo em centro en aquesta tècnica perquè conec molt. Però no vol dir que sigui l'única tècnica que pugui fer servir o només una manera. Però, per altra banda, a veure, jo he tingut pacients que el fet de fer meditació i treure'ls els pensaments, els neguitejaven molt. Llavors, jo diria que per cada persona hi ha una tècnica que li és bona i una altra tècnica que no. I, per tant, que és que cada persona trobi aquella tècnica que li sigui, que li vagi bé. Perquè després, per caràcter, hi ha unes coses que a uns ens agraden i a uns altres no.
Mira, nosaltres estem fent a l'observatori que hem muntat a l'UPC, sobre emprenedoria i felicitat, estem fent un recull de molta informació. Per exemple, no és que hem descobert, perquè és coneguda, hi ha una tècnica, és el Ho'oponopono, que és hawaiana, que serveix per això. Serà científica, serà pseudocientífica, aquesta és una discussió que aquí no hi penso entrar-hi.
No cal.
Perquè jo crec que és perdre el temps. Però hem descobert que aquesta tècnica neix al Hawaii. Hi ha tècniques similars al Perú, dius, i està un pèl lluny aquests dos països. Vull dir, a partir d'aquí, podem fer una relació, que estem intentant-la fer, però aquí podem ajuntar religions, podem ajuntar teràpies, podem tècniques, hi ha molts camins. I estic absolutament d'acord que cada un, al final, fem el nostre propi còctel, perquè la felicitat depèn de nosaltres mateixos, no depèn de ningú més. Per tant, vull dir, nosaltres estem fent recopilació. I recopilació, quan la Irene m'està parlant de la senzillès, hi ha la moda que hi ha a Dinamarca del...
Higgy,
que ara està molt de moda en redes socials, que és buscar lo senzill. Quan la Irene em parla de natura, espais i relacions tòxiques, són els estudis que portem un any nosaltres recuperant de Xile, Brasil, i ens ha sortit un estudi de, no sé si és Austràlia. Quan se li pregunta a la gent i es busca, ens està sortint això. Per tant, vull dir, és una cosa que s'està treballant i s'està treballant molt, que encara tenim molt espai a recórrer. I llavors crec que és important, doncs, per això un dels objectius d'aquest programa és fer sortir tot això. Perquè vull dir que crec que no hi ha res que estigui en conflicte. Irene.
Sí, que em ve molt de gust dir algo que m'havia oblidat, i ara tu, al nomenar l'Oponopono, a més, m'has donat el peu de dir-ho. L'agraïment. O sigui, fer una cosa molt pràctica que pot fer la gent que ens escolta és agafar un paper i fer una llista de tot el que pot agrair del dia, de la setmana, del mes, de l'any. Això, d'alguna manera, ens fa sentir molt millor. I després, una altra cosa que fa l'Oponopono i també les teràpies i és el perdó. El perdó, el perdonar. El perdonar no vol dir que perdonem perquè una persona ha fet alguna cosa malament. Sobretot el que fem és alliberar una emoció tòxica que tenim dintre nostre. Llavors, el perdó i l'agraïment són eines molt, molt senzilles, que, a veure, senzilles relativament. A vegades hi ha ressentiments que necessites ajut per soltar-los, no?, per alliberar-los.
És que el perdó té una part conscient i una part inconscient.
Exacte.
Llavors, dir et perdono a nivell conscient sense poder fer la part inconscient,
clar, per això dic
no és suficient.
Sí. Tu com ho veus, això, Marc?
Jo entenc aquestes tècniques, la major, això que diuen, esclar, d'alliberar la ment i de no pensar res, això és impossible, perquè totes busquen almenys pensar una... Sí, que si pensem mil coses, deixar-ho en una, però deixar-hi alguna cosa, com, no sé, per exemple, el mètode 100 és pensar en el sol, no?, i exercicis respiratoris per pensar en el sol. Ja estàs pensant una cosa. El que passa que al pensar en una cosa evites de pensar en les altres 999.
Exacte.
No? Suposo que és...
Exacte, enfoques la ment, no?
És alliberar la ment de moltes coses que ens passen pel cap, conscients o inconscientment. No sé, això, la doctora Quarcol és un psicòleg, ho sap millor que jo, però vull dir, no sé si és conscient, estem pensant sempre, uns més que altres o uns menys que altres, però... El nostre cap funciona sempre.
La meditació
sempre.
El que pretén és alliberar el pensament, o sigui, la ment de pensaments. Jo no dic que no sigui, que no vagi bé, dic que no hi ha cap tècnica que sigui bona per tothom. I que hi ha tècniques, o sigui, que unes tècniques, que cadascú ha de trobar aquella tècnica que l'ajuda.
No, això és evident. Que tots, cada un de les persones, ha dit que no és que hi hagi 2.000 tècniques, potser hi ha 6.000 milions, que són com cada número de gent que hi ha al món, que al final... agafes d'un lloc, agafes d'un altre, t'ho amoldes. Sí que hi ha algunes tècniques o regions que marquen molt bé un camí, però al final tots ens fem el nostre propi còctel, perquè que això, ara estem buscant moltes referències, perquè estem fent diversos estudis, i Kant diu, un filòsof, que tots els que hem fet BUP i COU l'hem estudiat, i ara no sé en quin any s'estudia, si primer són de batxillerat, diu que estem obligats a ser feliços, perquè el no ser-ho estem perdent una oportunitat.
Segurament.
Llavors, una altra cosa que volia comentar, que avui he comentat a classe, perquè al passar per aquí al costat m'han donat un pamfleto del noi al sí, ja sé que és il·legal dir-ho, però me l'han donat, me l'he llegit, i els he intentat fer veure la diferència en el que és benestar i el que és felicitat. Benestar, a nivell d'estudis, és... un benestar del poble es mesura en funció de la qualitat econòmica o social que té un poble, sí. Infraestructures, qualitat de la sanitat, qualitat de les relacions socials, això és mesurable, però no té res que veure amb felicitat. Benestar pot condicionar la felicitat, però no te la dona. Llavors és una reflexió que hem fet a les 8 del matí a la universitat, perquè es veia una mica adormit, i vaig a sacsejar, ja que m'han donat una butlleta del no i el sí, anem a veure si amb el que aconseguirem amb el sí, això ens farà més feliços. No vull entrar en aquest debat amb el Marc, Perquè no, es podia passar 3 hores seguides més a la ràdio.
O 4,
Llavors,
és que després ve un altre programa.
Llavors ve un altre programa i ens faran fora. Però és per diferenciar molt bé què és benestar, què és felicitat. Agrair la presència de l'Àngels i de l'Irene, perquè ens han donat una mica de llum en tot aquest món, que hi ha molt camí a fer, però que sí que hi ha maneres d'arribar, de maneres senzilles, però que cadascú aquest camí ens el tenim que anar construint.
Jo, abans d'acabar, voldria fer com feia parlant de psicologia en Bucai, explicar un conte que és molt curt. Hi havia un pi de l'aire que estava mirant el mar, i anava cada dia a mirar el mar, i disfrutava mirant aquells vaixells, i es relaxava, i era feliç, aquella persona era feliç. I anava cada dia. I un bon dia se li va acostar un senyor molt ben vestit, amb un barret, i va dir, miri, tots aquests vaixells que veu vostè allà, aquells cotxes que hi ha allà aparcat, aquelles cases que veu fins allà, sí, doncs tot això era meu. Amb un esforç tan gran a la meva vida que vaig fer, però ho vaig aconseguir. I al final, i el pidolaire se'l va mirar i li va dir, doncs miri, jo ho he disfrutat igual, mirant-ho i també ho he considerat meu. I va quedar, doncs, aquell senyor, va ser feliç, i, bueno, és aquesta, una miqueta d'això. Però, a més, alguna cosa més? Voleu dir alguna cosa? Es queda un minutet.
Olga, vols comentar alguna cosa?
Mira, ara l'Olga que...
Ara que tenia el moment de...
Bueno, potser sí que voldria...
Veus? Ja t'estranyava.
No, de fet, quan parlava la Irene del tema de perdonar i de la gratitud, doncs sembla ser que sí que potser fa falta... ser més agraïts o ser més o saber perdonar més, perquè sí que és veritat que el que es veu molt a les xarxes socials és que es comparteixen molt aquestes frases que motivacionals o frases que estan dedicades també a la felicitat i a l'amor, a les relacions, i hi ha moltes que parlen precisament del saber ser, el saber donar les gràcies, el saber perdonar. Vull dir que penso que és l'eina del Ho'oponopono, que també la he començat a descobrir fa poc, crec que és un que no té per què ser una... Bueno, que no pot fer mal.
Olga, deixem intervindre a l'Àngels.
Que no fa mal dir perdona, no fa mal dir gràcies, sinó tot el contrari.
Àngels.
Bueno, doncs una altra cosa que avui en dia també és escassa és la valoració. Valorar-te i valorar el que tens a l'abast o el que fan els altres per tu o el que els altres estan fent. I la valoració també ajuda a aconseguir la felicitat.
Irene?
Molt bé, doncs jo acabaré amb una altra cosa, que és respirar quan tenim una emoció, una tristesa, una ràbia. Simplement respirar conscientment, permetre'ns sentir, però no identificar-nos i enganxar-nos amb aquella emoció.
Molt bé, doncs res, gràcies a tots i esperem que un altre dia puguem comptar amb vosaltres. Fins aquí temps de felicitat. Només desitjar-los que passin una bona setmana i recordar-los que la propera nosaltres hi tornarem a ser i esperem que vostès també hi siguin. A les 5 de la tarda, cada dimarts. Adéu-siau, bona tarda. Jordi, ens veiem la setmana que ve.
Vale, bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel, Temps de Felicitat, amb Marc Rius.